És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 343, l'episodi 16 d'aquesta 11a temporada. Avui tenim el Ludo Malaltó.
Oi, pobret.
Pobrissó. I en Miguel Àngel i un servidor ens hem trobat a l'estudi 3 de Mossega la Poma, que és casa meva, al barri de Sant Andreu, del Palomar. Barric, no, que és una població autònoma de la ciutat de Barcelona.
Que costa molt aparcar-hi, eh? Sí. Els que som de poble no ens agrada però gaire vindre a la ciutat.
Estan un gest bord.
Sí, sí que els he vist.
Són macos,
sí.
Eh?
Sí, però no compensa.
Bueno, aprofitant l'absència d'en Marc i en honor al club de fans d'en Miquel Àngel, avui ens centrarem a parlar a fons d'Apple.
Oh!
Especial Apple, especial 100% Apple.
Està bé, està bé.
Tractarem algunes novetats més a fons del que ho fem habitualment, tot i que aquests dies hi ha poquíssimes novetats, i també hem recollit alguna pregunta dels oients que la sumarem a alguns temes tècnics que volíem comentar també d'iPhones i Mac.
Vale, aviam.
Fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia, avui membre de la tertúlia, no fa de control tècnic, amb Miquel Àngel Cabrera.
Ei, polivalente.
Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño i Ramon Lapuente, codirecció, i avui sí que farà la postpro amb Marc Alier, sí, està una mica millor, que no he parlat encara amb ell. I producció, conducció, direcció, que us parlen, Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Miquel Àngel, què tal?
Bé, bueno, ja he acabat els exàmens. L'únic que he estat una mica desconnectat de tot el món d'Apple i de la tecnologia, però bueno, no m'he perdut gaire cosa, em sembla, aquests dies.
Sí, has desconnectat dels exàmens i passa gana.
Ah, exacte, també.
També. Bueno, això s'ha de resoldre, eh? Molt bé, doncs la setmana passada vam parlar una mica... Sí, potser aquest tema el tractarem... No, això ho tractarem després, el tema del xifrat, si et sembla, ho parlarem a la segona part. De les notícies que vàrem tractar la setmana passada, que hi havia algunes d'Apple, va quedar una interessant de parlar, que es va produir al CES de Las Vegas.
Sí, doncs que... Bueno, ja sabeu que Apple, o si no ho sabeu us ho explico, és tan xula que no va als esdeveniments dels altres, sinó que es fa el seu propi esdeveniment, no?
Bueno, això no només ho fa Apple. Les grans empreses, les grans companyies, el que intenten fer és controlar el 100% el que està passant quan ells paguen uns diners per fer quelcom, i aleshores ho fan directament gestionat per ells.
Sé que havia estat a la Macworld, vale? L'únic que jo no hi era, i no sé massa el que passava, no? Però sé, em sembla que sí que havia estat al Macworld. Però resulta que en el CES de Las Vegas d'aquest any, algú ha dit que ha vist gent que sap que treballa dins d'Apple en converses amb fabricants o amb estands de gent que es dedica a la realitat augmentada amb les ulleres. No sabem això, doncs, què podria ser, si podem veure en un futur...
Sí, només ha vist gent d'Apple parlant amb gent que, bueno, que té alguna relació amb les ulleres, però
sí.
Igual...
No se sap.
Volien una revisió de vista a un dels directius d'Apple, sí, i hem tret conclusions precipitades.
Sí, com va passar també, per exemple, amb el cotxe, no? Doncs que s'havia dit, doncs, que Apple estava fent un cotxe, s'ha vist o s'ha intuït, doncs, que les converses que havia tingut al final eren per intentar tenir un software, però de moment això encara no se sap, ja veurem en un futur què pot passar.
Ok. El que sí que... Bueno, el que sí... Tu has apuntat en el guió les famoses iglesias.
Aviam.
Aquest nom te l'has inventat.
Sí, me l'he inventat.
Perdona, que ja t'està un cop al micro i tota la emoció.
Sí, bueno, sí, me l'he inventat totalment, però...
El que sí que és veritat és que...
Sabies que hi ha un producte, em sembla que està a Amazon, que es diu iglasses, que
són, sí?
Que són les ulleres de Steve Jobs per posar-te-les per Carnaval, o perquè em sembla que hi ha un dia, no me'n recordo quin dia és, que és el dia de Steve Jobs.
Sí.
I la gent es vesteix de Steve Jobs. O sigui que suposo que aquestes ulleres les compraran aquell dia.
I es diuen iglasses.
Em sembla que sí, que es diuen iglasses. I surt, o sigui, tal qual com el packaging d'Apple. És divertit.
El que sí que és veritat que no ha vist la llum, perquè només va sortir el del CarPlay, no? Els cotxes, sí. Això, mm-hmm. El sistema aquest de vehicles, que ha quedat... Jo l'he vist, he conduït un Volkswagen amb CarPlay, i va funcionar, bueno, acceptablement bé, mm-hmm. Però sembla que aquest sistema no ha evolucionat.
No massa.
I a més el tema dels cotxes no és que s'hagi, o sigui, no és un rumor desmentit, el que no sabem és què està passant.
Exacte.
O què estan fent.
Exacte, mm-hmm. No, sí, o sigui, alguna cosa estaven fent, perquè els però veïns potser... de la zona on van llogar un local deien que sentien motors i cotxes donant voltes. Bé, sí, alguna cosa devia estar...
Igual estaven rentant la roba. No, però sí, a veure, Apple segur que ja porta anys iniciant moltes línies de moltes coses que desconeixen, vale?
Com la tele, per exemple, que segur que estan treballant amb una tele, però fa molt... Cada any diuen que ha de sortir, que sortirà, i sembla que no surt mai. No.
Bueno, anem a fer una mica de canvi de posició de micròfon, si et sembla, perquè estiguis més còmode i quan em miris a mi no miris a l'altra banda. Espera, ara, un moment, estem aquí amb la logística. És la primera vegada que gravem a l'unisono, els dos en l'estudi 3.
Vale. Vale, ara millor.
Ara sí, però has de parlar a un...
A un pam.
Sí, més no.
Vale. Va.
Vale, doncs això, primera notícia esgotada, que és això dels siglaxes, que això encara quedava pendent de tot el tema del CES. Aquesta setmana sí que hi ha hagut una notícia, que és que aquesta sí que és actual, que és el famós HomePod, aquest altaveu, sí. Amb Siri i amb mil coses dins, que traurà Apple per el modèlic preu de 350 pavos.
Exacte.
Als Estats Units, per aquí no sabem el que costarà.
Aquí no
pot costar o 3,49 si estem de bones,
que no crec.
O 3,99 si no ho estem.
Aquest producte és curiós perquè sí que se sent que hi ha gent que diu que és una resposta que ha donat Apple als altaveus aquests Echo d'Amazon i de Google, no? El que passa que jo no acabo d'entendre molt bé si això realment és una resposta, perquè clar, està competint en un preu totalment diferent, no? Perquè no pots competir amb un altaveu de 25 euros.
El que diuen els analistes americans és que aquest Nadal s'han venut un fotimer d'Alexas, d'Amazon Echos, de Google... No sé com se diu el de Google.
El Google Home.
El Google Home. S'han venut un munt i que molta gent el té. Molta gent el té i no sap ni què fer amb ells, sí. Vale? Però els té a casa. El que passa que igual Apple arriba un pèl tard, perquè la campanya forta ha sigut la campanya de Nadal. Ara, Apple jo crec que posa...
Bueno, el volien treure per Nadal,
Però alguna, cosa,
però
ha
alguna cosa els hi ha passat. Sí.
O bé podia ser de software o bé podia ser de fabricació. Gairebé m'inclino a pensar que pot ser més de software que de fabricació. I ara explico per què. La idea d'aquest altaveu, d'una banda, és un altaveu intel·ligent que mereix l'habitació i que sonoritza en funció de les dimensions i com està muntada l'habitació.
I també en funció si tens més HomePods a prop.
Exacte.
Poca això broma, és una cosa important.
Sí, això crec que Sonos fa alguna cosa similar.
Sí, Sonos jo en tinc un, precisament, que crec que és el producte amb el que competeix més, perquè ara em sembla que
són... qualitat de so.
En qualitat de so.
Sí.
I Sonos sí que té, quan t'instal·les l'altaveu, amb l'aplicació des de l'iPhone, doncs sí que et fa fer com una volta per l'habitació, i a més tu donant voltes braçades, no?, amb el braç, i d'aquesta manera diguem-ne que s'adapta una mica a com és l'habitació, però em sembla que respecte a altres altaveus no ho fa.
Doncs Apple el que vol aconseguir és tenir un altaveu amb una qualitat de so i amb una intel·ligència de so, podrem dir així, i alhora té Siri. Però té un Siri, que ja hem estat veient amb la rumorologia que ha sortit aquests dies, que té una particularitat que és interessant. Primera, Siri ja surt multidioma, compte que Google no, Google té problemes amb temes de multidioma. I
Alexa també.
Sí, Alexa també. Siri és veritat que és una mica macarrònic, perquè no fa tot el que hauria de fer i ho fa com hauria de fer.
No ha pensat, s'ha estancat bastant. Això és una cosa curiosa que va dir, li van preguntar al Phil Schiller perquè Siri doncs, no havia avançat tant com els altres, i va donar una excusa bastant dolenta, i era que no tenen tant feedback perquè com que controla molt més la privacitat dels usuaris, no tenen tant feedback de com això funciona. És, però és una mica...
Una media manga mango.
Sí.
Bueno, doncs, el que sí que és veritat que sí, tot i que no acaba de funcionar... Ara mateix venies a casa i t'ha enviat
a Campista. Sí, m'ha passat una cosa super rara.
Expliquem-ho. Expliquem-ho perquè tu tens el meu contacte...
Jo tinc el teu contacte amb la teva adreça.
Real.
Real.
Mm-hmm. Que és el barri de Sant Andreu de Palomar.
Ah, exacte.
Vale. I quan li has dit, ves a casa del Tomàs...
M'ha enviat a una adreça random de Sant Adrià de Besòs i jo no tinc en aquest contacte...
Sí. Ho
investigaré i...
A veure si hi ha algun Tomàs Manzanares que està a Sant Adrià.
Clar, a vegades pot passar que hi hagi un local públic o alguna cosa que tingui aquest nom. O que tingui alguna, jo què sé, Abogados Manzanares.
Però tu li pots dir, busquen contactos.
I no, és que
teòricament això hauria
de fer. Però ja ho investigaré bé perquè m'ha passat. Però perquè no...
Aquestes coses són les que ens fastidien de Siri. Però el Siri el que té bé, és que el que té bo és que és multidioma. No, no té el català, lamentablement encara no, però sí que té moltes llengües, moltíssimes. I l'altra cosa interessant que sembla que portarà el HomePod és el reconeixement dels diferents usuaris. Serà el primer dispositiu d'Apple, que d'Apple Mobile, no? Perquè el Mac sí, que serà multiusuari, que iOS no ho és.
Això és una cosa que s'ha demanat molt a iOS i Apple bàsicament no ho fa perquè si tens... perquè te'n compris més, vaja, bàsicament.
Clar, sí, perquè
compris més dispositius.
Sí, perquè a més... que la gent no ho fa, perquè si tens nens, al final tots els nens comparteixen el iPad i el nombre a l'usuari és una mica secundari. Però en temes de seguretat jo crec que sí, en temes de privacitat també, i amb el tema de l'altaveu té molt de sentit, perquè no és el mateix que tu li diguis truca a la mama, que la teva mare digui truca a la mama, perquè la mama de la teva mama és la teva iaia. Vale?
Això seria bastant interessant.
Sí, o la parella, no? Que les mames de cadascú, doncs, d'un és la sogra i l'altre és la mama. Vull dir que això s'ha de vigilar.
Ja veurem això amb connectivitat com ho arreglen, perquè clar, la informació aquesta està en el teu iPhone i en l'iPhone de la teva mare, no? I s'haurà de connectar un i a l'altre. No sé com,
sí, no sé com
funcionarà. Sí, és que és veritat, perquè això és un rumor.
Apple és sorprenent. És sorprenent perquè de cop i volta fa pifiades molt grans i de cop i volta treu coses molt, molt interessants. Cada vegada que van passant les setmanes i vaig utilitzant més els AirPods, estic tan content, tio.
Jo també.
Però tan content.
Sí.
És un producte que...
Mai he tingut els auriculars posats a les orelles tantes hores.
A mi em passa fins al punt que em fan el plip-pip perquè els tenia carregat. Ah. Perquè, els tinc per tot. I em va genial de que estigui la música, em salti la trucada, torni a la música. Em va genial que me'l treguis per... O sigui, és tot com... No és de pensar. I entrenant, em va genial aturar-ho si tinc que parlar amb algú, avançar la cançó, i tot és amb un, toques l'auricular un o l'altre, és configurable, els gestos dels auriculars són configurables. El que no m'ha acabat de funcionar és el del Siri. L'altre dia em deia no sé qui, un company de feina, sí, el Joan, una abraçada, Joan, si escoltes Mossega la Poma, em deia, configura el Siri i digue-li que pugi un 20% el volum. Perquè no tenim botons de volum en els auriculars.
Sí, bueno, li pots dir que pugi.
Doncs pues no em va funcionar. I vas dir, sube el volumen al 20%.
I què et contestava?
No va fer
res. Pues mira que ho fa, amb el brillo de la pantalla també ho fa,
sí?
Per exemple.
Miraré a veure, perquè no em va
fer. Ara ho provarem.
Bueno. Vale, doncs notícia dels HomePods que surt als Estats Units. No sembla que no hem dit la data, és el 9 de febrer i ja es podrà fer la comanda.
La comanda. Només als Estats Units, UK i Austràlia, em sembla.
Vale, perquè la primera versió, diguéssim, que tindrà més controlada és la versió anglesa, no? Entenc?
Sí.
I és la que sortirà. Molt bé, doncs notícia pel que fa al HomePod i una altra notícia també d'aquests dies que és una mica sorprenent i ara li cantarem la canya a Apple i després veurem com està la competència, que també té la marinera. És, des que va sortir iOS 11, el ritme d'actualitzacions de la versió última, d'aquesta última versió, és possiblement dels més baixos que ha tingut mai una actualització d'iOS. Vale? A data d'ahir o d'avui, no sé exactament quin és el dia, portàvem un 65% de dispositius actualitzats. És molt, però és molt menys que el que va passar amb iOS 10, amb iOS 9.
Possiblement tingui a veure el tema de el que s'ha dit de la baixada de rendiment amb les bateries o el que hi ha hagut tot aquest...
Problemes.
Sí, és jo per exemple l'iPhone del meu pare no l'he actualitzat a iOS 11. Precisament per això.
Per rendiment?
Perquè ell té un iPhone 7 que li vaig portar dels Estats Units i no l'he actualitzat bàsicament perquè el meu pare és d'aquells usuaris que
que parles per altra cosa.
Sí, que té el WhatsApp instal·lat i poc més. I ni el mira, eh? Mm-hmm. I no l'he actualitzat precisament perquè he vist comentaris de gent que li deia que la bateria li durava la meitat.
Amb un iPhone 7?
Amb un iPhone 7, amb iOS 11, sí. I llavors no l'he actualitzat.
A mi la bateria, però... amb la versió anterior del sistema operatiu, la bateria no anava massa, o sigui, anava, però vamos, no era per tirar coets, i ara estem exactament igual. Va, però no és per tirar coets. I en algunes coses, però jo crec que no depèn tant del dispositiu, sinó depèn de l'aplicació que s'estigui executant en
també,
aquell moment.
També.
L'aplicació, hi ha aplicacions que són superconsumidores de recursos i al final de bateria, i segon quina aplicació tingui o amb quin estat estigui l'aplicació, perquè a vegades no és l'aplicació, sinó que l'aplicació has obert alguna funcionalitat i aquesta funcionalitat tira d'alguna cosa que, hòstia, els percentatges es veus baixar, eh? Vull dir que és una cosa bastant...
Però en segon pla, dius, o quan la tens...
Quan la tinc oberta.
La tens oberta.
De fet, les aplicacions que més faig servir són Downcast i les de podcasting i, puntualment alguna més, però sí, aquestes són... Downcast no m'ha donat mai tant problemes, però sí que és veritat que alguna vegada passa. El 28% continuen amb iOS 10, és a dir, encara un 28% de telèfons amb iOS continuen amb la versió anterior, que a aquestes alçades és molt en comparació amb altres release, amb altres actualitzacions. Sí. I, bueno...
Poder també pot ser per la falta de novetats a nivell d'iPhone, que és el gruix, no? Perquè a iOS 11 les novetats que va posar, a part de l'enlentir els dispositius, era doncs, més per iPad, no? Ja. Que és un percentatge menor. Possiblement també pot ser per això, no ho sé.
I que molta gent no s'hagi sentit prou motivada com per fer la
també. I és curiós perquè és molt pesat, eh? O sigui, et va insistint de... És una cosa que no m'agrada. Que tu va insistint...
Però hi ha una raó, I una de les raons, des del punt de vista de la seguretat i la privacitat, ho hauríem de recomanar. Ho vam parlar l'altra setmana, em sembla, o l'anterior programa, una mica així la passada. I és que... en català els pagats, els parxes, els pagats de seguretat, surten amb les actualitzacions de les noves versions. ¿Vale? Sí que és veritat que les versions anteriors, si són molt greus, n'acostumen a treure, però en general el telèfon hauríem de considerar, el telèfon o qualsevol dispositiu, hauríem de considerar que és més segur quan més actual és la versió del sistema operatiu. Excepte si utilitzes macOS.
Exacte. És el que anava a dir.
T'he llegit la ment, però de lejos, no? Perquè sí, en les noves versions es deixen coses per cobrir, obren les passwords, oblidant de tancar-les, i ahí te quedes. Bueno, però en general seguim la regla, diguéssim, canònica, i la regla diu que quan més actual tinguis el sistema, en principi més bugs estan corregits, menys forats de seguretat.
Sí, a mi el que m'estranya per això que hagi saltat tot aquest tema d'aquest rebombori de la ralentització dels dispositius, perquè això es va viure sobradament amb l'iPhone 4. Amb l'iPhone 4, amb l'iOS 7, se'l van carregar i va ser una vergonya realment, o sigui, era algo, i clar, no et deixaven tornar enrere, no?
No.
Que això és una curiositat, que no, em sembla que no ho hem comentat.
L'aixeta, això no sé si la gent ho sap, l'aixeta de que tu puguis tornar enrere o no, la té Apple. Apple Exacte. Decideix en cada moment, o sigui, de fet, jo crec que hi ha unes hores, uns dies, o unes betes, per exemple, que el fet de poder tornar a la versió anterior és possible. Però sí, hi ha algun moment que Apple fa...
Bueno, deixa de firmar la versió anterior i llavors l'iPhone... De fet, quan tu restaures un iPhone, consulta Apple si es pot fer o no, no? Mm-hmm. Llavors, si aquella actualització no està firmada, és a dir, que s'ha deixat de firmar, no? Com es diu? El certificat caducat o l'entret, doncs...
No es pot carregar, no es pot com una aplicació.
Que això és una curiositat que no havia vist mai. Fa dues setmanes va tornar a obrir això Apple. No sé si va ser, però a poques hores, va tornar...
Algun motiu en concret.
No ho sé. Yeah. I tampoc s'ha parlat gaire, però va tornar a firmar algunes... algunes releases anteriors. Mm-hmm. Poques hores, va durar.
Bueno... doncs això, aquí tenim els usuaris d'Apple, tots queixosos, perquè només el 65% dels dispositius tenen iOS 11. Però si anem a veure la competència, quin percentatge d'usuaris d'Android utilitzen la darrera versió d'Android Oreo?
Un 0,7%.
Si fos un 0,07 seria James Bond, eh?
Sí.
Vale, pues nada, ya está todo dicho. No hay más preguntas, señorita.
Sí, que això de més quan tinguem la keynote d'aquest estiu de la WWDC, que possiblement sigui quan anunciïn el Mac Pro modular aquest que ens van prometre que sortiria.
Sí, Mac Pro
modular
al mòdic preu de diguéssim, la gamma més baixa i de sortida d'uns 6.000 o 7.000 euros.
Bueno, ja veurem el que és, no?
Ja.
Però aquí sí que Apple va dir que ha reculat, no? Perquè va veure que havia apostat per una per una màquina que fos actualitzable externament. Van apostar molt pel Thunderbolt i per les targetes gràfiques externes, i el mercat no resposa. Sí que van sortir algunes, però el mercat no va anar per aquesta banda i es van equivocar, no?
Vols saber què crec que sortiran al Worldwide Developers Conference? Fem una aposta?
Vinga, fem un bingo.
Fem un bingo? Vale. Doncs una actualització del Mac Mini.
Espero que sí. Espero.
Mosseguis, fem una aposta. Et dic una cosa, si guanyo,
vale,
volarem.
Va.
I si perdo, volarem. Va. Vale? Va. I no puc dir nada més, però el Miquel Àngel sap del que estic parlant. Vale, pues venga. Vale, doncs, si us sembla, deixem aquí la part de notícies d'Apple. Aquesta setmana, malauradament, no tenim moltes notícies, però volíem recollir aquestes com, diguéssim, com a part especial d'aquest programa, que sí que avui dediquem a Apple com si fos antany.
Que guai.
Antubi. Molt bé, doncs anem a la secció de contacte i tornem de seguida.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs a veure, ja sabeu, la setmana passada vam estar parlant de diverses coses. La primera cosa que us vull dir és que, bueno, anem molt bé d'afiliats. Avui el Miquel Àngel estava mirant ara com anava, i realment és sorprenent. Us heu gastat 2.600 pavos aquest mes de gener. Això vol dir diners que us heu gastat sense comptar impostos, dels quals nosaltres cobrem comissió. No vol dir que cobrem 2.500 pavos, eh? Cobrem la comissió corresponent als 2.500 pavos, que no és proporcional, perquè en funció de l'article es paguen unes comissions o unes altres. Vale? En general, allò que més surt té menys comissió. Per tant, sempre és poqueta cosa, però bueno.
La gent ha comprat coses marranes o alguna
cosa? No.
Encara no.
I estic super decebut. Hi ha dues coses que els museus no han fet i jo avui em vull queixar.
No.
Estic fatal, estic molt emprenyat. Una, no heu comprat coses marranes i anem necessitats de veure històries per, diguéssim, tenir més imaginació. Vale? Deixem-ho aquí. Per tant, ei, tios, poseu-vos, que a més ho vaig estar comentant a la feina. A la feina tot li va fer molta gràcia, però
al final res.
Covardes i gallines i capitanes de les sardines, perquè ningú va fer res. Per tant, xatus, feu alguna cosa. Encara que sigui una caixeta de preservatius, que són necessaris, o una mica de lubricant.
Bueno, com a mínim he vist que han comprat disc durs, espero que sigui per emmagatzemar,
sí,
porno.
Com a
espero,
mínim.
Espero. Home,
tenen un red i un blue d'aquests, sí, de nas que... Bueno, això, primera cosa quejosa, que vull queixar-me. La segona és que, ostres, us demano, sisplau, que des del mes de novembre no heu deixat una valoració a iTunes. Jo sé que costa, perquè jo sóc el primer que a mi em costa, però no n'ha deixat ningú.
Recordeu que també es poden fer a través de l'aplicació de podcast.
Sí.
Van a parar al mateix lloc.
Sí,
és a dir,
no cal entrar a iTunes del Mac, o del Windows, no, perquè ja no n'hi ha ni iTunes.
Ja no n'hi ha.
Però des de l'iPhone, des de l'iOS, sí, entreu a l'aplicació de podcast, subscriviu-vos a Mossega la Poma.
No, perdó, iTunes al Windows hi és, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
el que van deixar de fer és el Safari.
Ah, Safari, sí, tens raó. Doncs això, entreu des del mateix telèfon, des del mateix iPhone, a l'aplicació nativa de podcast, busqueu Mossega la Poma i allà ja podeu deixar els comentaris, com a més estan associats a l'Apple ID, em sembla, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, no cal que poseu res, només deixeu el nom i el comentari i les valoracions. Molt bé, l'altra cosa... Ah, bé, seguim amb el tema de Patreon, eh? Sapigueu que els patrocinadors, o aquells de vosaltres que us vulgueu convertir en patrocinadors de Mossega la Poma, i si... He dit abans que volarem, si podem volar uns quants... El volar serà sortejat entre els nostres patrocinadors.
Ah, molt bé.
Vale? Ja explicarem de què va això, perquè ara no puc donar més pistes, però hasta aquí puedo leer.
Confidencial.
Per tant, si sou patrocinadors de Mossega la Poma, a part de que sempre que us sou, jo us faig un petó, que hi ha qui li agrada i hi ha qui no, doncs entrareu en un sorteig de coses interessants. I per acabar, qui sí que ens ha deixat un comentari, a part de que ens va deixar un àudio amb una pregunta la setmana passada, i ens ha tornat a deixar un àudio que escoltareu ara de seguida aquesta setmana, és en Lluís Villamil Hernández, des de Menorca, que té un accent molt menorquí.
Sí.
I doncs això, ens ha dit moltes gràcies per tot, sou els millors. Home, no som els millors, però
bueno, està bé. Donar ànims.
Donar ànims. Vale. Ah, y un aviso para navegantes, ¿eh? Un aviso de alerta, se busca wanted al Andrés Martínez y al Borja Ferrer. Sisplau, no sigueu tan verboses en el canal de Telegram, que se nos han ido 5 por vuestra culpa. Prou, ja està bé. I és igual si ho envien per tren o ho envien per barco o si és més barat o en AliExpress o en AliRoss. Prou, ja està. És igual. Compreu les bombetes al McDonald's, però no ho expliqueu. Parleu en privat, carallo. Hòstia, és que tu vas veure, un dia em connecto i hi havia 68 missatges.
Amic, hòstia,
i la pregunta-resposta, resposta-pregunta. I això què? Bueno. A mi això no m'agrada. I això ho has vist? No sé què. Home, parlo.
Tot i que haig de sortir una mica en defensa de l'Andrés, em sembla que ho va dir, eh? Parleu-me en privat, però ja. Bueno, sí, la gent no... A lo millor no ho saben fer.
Però l'Andrés Martínez aquest, que és agent de duanes, o què?
Potser...
Perquè, hòstia, ho controla tot, eh?
Home, sé que li agrada molt tot el tema de comprar a Xina i tot això, no?
Sí, té supercontrolat a totes les empreses xineses. Jo, l'única vegada que vaig comprar una cosa a AliExpress em va trigar 3 mesos i no estava bé. Vull dir que va ser la primera i l'última vegada.
Vaig comprar alguna tonteria també, no en aquesta, sinó al Mini in the Box, una d'aquestes, i em van clavar 50 euros de duanes i va ser l'últim cop que vaig comprar.
Molt bé, doncs en dependència de les bromes i els cachondeos, gràcies a tots els que ens patrocineu via Patreon, també a tothom que compra Mossega la Poma via enllaços afiliats, es nota, hem de donar fe que es nota i que ens ajudeu força, doncs a tots moltes gràcies. I seguim a la segona part del programa, aquesta serà una miqueta més tècnica, i comencem amb una de les preguntes que ens ha arribat en format àudio, que ens encanta, que és una nova pregunta de Lluís Villamil Hernández des de Menorca.
Bon dia, torna Sant Lluís de Menorca. Moltíssimes gràcies per les explicacions de 1Password, la veritat és que me va quedar superclar. Aquesta setmana tenc un altre dubte. Jo tenc un iPhone 5S, fa 4 anys que el tenc, que és bastant antic, va bastant lento, i m'agradaria comprar-me un de nou. El que passa és que no té molt de doblers. Què em recomaneu? Que me compri un iPhone 6S? Un 7? També m'agradaria saber què trobeu sobre els iPhones reacondicionats que es poden comprar a través d'Amazon? I també m'agradaria saber què penseu sobre comprar un iPhone al mercat xinès, com per exemple AliExpress. M'ho he estat mirant, sembla ser que n'hi ha que són originals, però a part de que el servei tècnic està molt lluny, tinc dubtes de que puguin haver altres problemes. M'agradaria saber què opinau. Moltes gràcies per tot i enhorabona pel programa. Adeu!
Molt bé, doncs, escoltat Lluís, que ens preguntaves que té un iPhone 5S i vol un de nou. I no sap si comprar-se un iPhone 6S o un iPhone 7. Primer és un tema de model. I la segona pregunta és on se'l compra. Valen els refurbish d'Amazon, els restaurats d'Amazon? Me'l puc comprar per AliExpress? Què li passa a la garantia de l'iPhone? Això és un tema molt llarg i molt extens que intentarem anar desgranant un a un. Primera cosa, tinc un iPhone 5S, me'n vaig a un iPhone 6S o me'n vaig a un iPhone 7? Quina és la teva opinió, experto de Apple?
La meva opinió, posaré una mica en context també el que em va passar l'altre dia amb la meva germana, que es volia comprar un Mac, vale? Apple té un problema, bueno, és un problema nostre, que és molt car, no? Sí. És bastant car. I clar, el més car sempre és el millor, això ja, no? Com més diners et puguis gastar normalment.
No sempre. I parlant de Macs, t'explicaré per què no. Jo tingués un Mac, jo no dic que els Macs nous no vagin bé. El meu és l'últim abans dels nous teclats, vale? Doncs saps que em costaria molt adaptar-me al nou teclat dels Macs? Sí, i que m'encanta el teclat aquest de l'últim MacBook Pro de l'última generació abans del nou teclat. Per tant, això de que el nou és sempre millor, entre cometes.
Bueno, jo el que estic dient és que si has de fer una nova compra, aviam, què em va passar amb això de la meva germana? Clar, tenim els... ara anirem a la pregunta, però vull posar el context. Vam pensar un MacBook, no? Perquè doncs, no està fent
una feina
tècnica,
és molt processador, és
com és ofimàtica o poca cosa, no? Llavors doncs el problema que tenen els ordinadors i els dispositius mòbils fins fa poc és que tenen un emmagatzematge molt, molt ridícul per sota la meva...
Des de que va sortir Apple amb els MacBooks i els SSDs...
Jo recordo, fixa't, que quan hi havia el MacBook Air, l'Unibody, que era un producte que estava molt bé, ara està una mica desfasat...
Venia amb 512 de...
No, hi havia el de 11 polzades, venia amb 64 gigas...
De SSD,
que era algú, i jo sempre li deia a la gent, no et compris
aquest. És que no canvia el sistema operatiu.
Exacte, perquè clar, un cop has instal·lat el sistema et queden 50, no?
De fet, quan van començar a aparèixer els primers SSDs, que eren de 128, com a tot estirar, els primers, diguéssim, de MacBook Pros, o de MacBooks nous, el problema que tenies és que no podies adreçar, o sigui, havies de modificar el patró d'ús de les coses.
Clar,
i de fet, jo ara, que tinc un disc de 256, ja ho has vist?
Sí.
256 o 512, ho estava mirant abans, no me'n recordo.
Ara... Em sembla que era 256.
Sí, no, eren més de 256, ho anem a mirar en directe, perdón, perquè estem aquí utilitzant, obrint la... Sí. No està l'utilitat de discos? Ah, sí, ho veràs així. 256,
correcte.
Sí,
sí. Doncs, això és el disc dur intern, estem parlant.
Intern,
el que ve
sí.
Amb l'ordinador.
Després parlarem més de disc durs, perquè aquí tenim moltes coses, ¿vale?
Mm-hmm.
Qué bonito que has hecho esto, ¿eh? Resulta que has treballat a l'Apple Store. jo he hagut de modificar coses. Per exemple, l'arxiu de fotos no està en el disc dur del meu ordinador.
I això a mi, per exemple, no m'agrada gens.
A mi tampoc. El tinc en la Trascend, que és la targeteta aquesta que aprofita, que converteix en un disc.
Va bé, no? Es desconnecta a vegades?
Es desconnecta
bé,
bastant,
segur, no?
Sí, va. Es desconnecta bastant. Va bé a estones.
Va bé a estones,
vale? Però bueno, em permet tenir 100, em sembla que són 200 i pico gigas més, i estan aleshores fora del disc dur. Però clar, si la targeta per qualsevol motiu no es connecta, jo no tinc fotos, perquè la llibreria d'iFotos està...
Exacte.
I l'altra cosa que tenia, però que al final ho he tornat una altra vegada a dintre, és la llibreria de música. Jo no tinc molta música, però perquè faig servir molt iCloud i la part d'Apple Music i ho tinc tot fora, i tinc més música a l'iPhone que aquí, tot i que estan sincronitzats, ara que penso. Però vamos, no tinc molta
música. Clar, pensa que la gent, els que viviu a ciutat, pijos, doncs clar, teniu unes connexions a internet de l'hòstia normalment.
Clar,
els que vivim en pobles del tercer món, com jo, que tenim una connexió, quan arriba bé, d'un mega, que per cert m'he portat el portàtil per actualitzar-lo, perquè clar, és que allà al poble m'hi puc estar, bueno, d'una eternitat.
Te l'has portat a casa meva per actualitzar-lo?
Sí, exacte.
Amb els meus 300 de pujada i 300 de baixada.
Sí,
vale.
Aprofitar.
Ja, molt bé.
I clar, què passa?
No puc... T'ho cobraré.
En el meu cas, per exemple, no puc confiar molt en el núvol, perquè no el tinc disponible sempre, i quan el tinc disponible a unes velocitats molt, molt dolentes. Llavors doncs, sempre he intentat tenir el màxim d'emmagatzemament en local. Llavors, tornant a això, a el que parlava abans,
la germana i el MacBook.
Amb la meva germana i el MacBook, doncs al final sé que eren, no sé si eren 200 euros més, però li vaig dir, però compra't el següent, ja sé que és un esforç, però vol dir que això a l'ordinador és molt possible que et duri més temps, perquè...
Tindrà un marge més de recorregut.
Tens un marge més de recorregut, podràs emmagatzemar més coses, perquè, per exemple, això que deies de no tenir, per exemple, la llibreria de fotos a dins, doncs a mi és una cosa que no m'agrada. Perquè, a més, això, clar, quan has de fer còpia de seguretat de tota aquesta informació que tens externa a l'ordinador... És un problema, perquè clar, has de tenir aquell disc dur connectat i el disc dur de còpia també connectat.
De còpies de seguretat ara en parlarem.
En parlarem.
Ara en parlarem. Però sí, estic d'acord amb tu i compro. Comprut posant, si tinc 200 o 300 euros en què gastar, l'últim que gastaria és en el processador,
vale? Jo també, sí,
processador, RAM i disc dur, vale? I si tinc ja, si el model que ja em compro té 8 GB de RAM, me n'aniria al disc dur, perquè és una cosa que necessito. Ara, si tingués menys, aniria a 8 GB, i si m'ho pogués repartir una miqueta, doncs intentaria tenir 16 GB de RAM, sí. I el màxim que pogués de disc dur. Amb això, disc dur SSD, tinc un ordinador que em servirà molt més temps. Estic d'acord, vale? Però tot això no li hem contestat encara la seva pregunta al Lluís Villavil, i ja portem uns 20 minuts. Tenc, com diuen allà, un iPhone 5S i vull un de nou. iPhone 6S o iPhone 7.
Vale. Si té un iPhone 5S i li agrada la mida, doncs que sàpiga que té l'iPhone SE, que és de la mateixa mida. Trobo que és un producte que està molt bé. L'única que Apple és molt, molt llesta i... se'l dona amb 32 GB de base, no, diguem-ne. Que, bueno, no són els 16 o els 8 aquells que eren ridículs també, aquells iPhones que venien en... De fet, va ser l'SE, si no recordo, que va començar amb 8 GB, que era algú... De fet, va ser desastrós, perquè me'n recordo que no podien ni actualitzar el nou sistema perquè no hi havia ni espai per descarregar l'actualització, no?
No, el mínim que tinguis unes quantes fotografies o algunes aplicacions, i tinguis podcast o vídeos o... És que jo crec que 32.
És que no... Llavors, doncs, la sort és que l'iPhone SE aquest ja ve amb 32 GB de capacitat.
De disc, no?
I en el següent ens anem a 128 ja. Això per què ho fan? Doncs perquè et compris el següent model. Perquè clar, dius, hosti, per 100 euros més...
Tinc el de 128.
Tinc el 128, que no és ni el doble, és molt més que el doble. Això és una opció. Si, això és si li agrada la mida. Dir, bueno, que l'iPhone SE no té, em sembla, el Force Touch. Que és, no, el 3D Touch, perdó. Que és una cosa que... les interfícies cada cop s'estan adaptant més. I tant, hi ha coses, per exemple, per borrar totes les notificacions que tens, si no tens 3D Touch no ho pots fer.
Pas una a una.
O sigui, que són coses que poden tenir a veure a l'hora d'escollir, no? Perquè això, clar, si estem veient a uns anys vista, doncs que sàpigues que les interfícies s'aniran adaptant als nous dispositius.
No, perquè té més... Perquè si té un dispositiu... O sigui, tu deies que n'és ADC per un tema de mida de disc, que tingués més capacitat, però està limitat en determinades funcionalitats.
Sí, que no vindrà... O sigui, que podràs allargar-ho perquè no vindrà un dia que diguis, hosti, com que m'he quedat curt, me n'haig de comprar un altre.
El 3D Touch és nice to have, o sigui, és una cosa agradable de tenir, però no és imprescindible, eh? En general, vale?
Quin proposava més després?
Deia 6S o el 7. Jo tinc el 6S, vale? I de fet no veig la necessitat de canviar ni el 7 ni el 8. Si m'hagués de canviar per un telèfon que realment suposés un canvi respecte al que tinc ara mateix, me n'aniria un iPhone 10, vale? Perquè ja es facin la bona idea, vull dir que només que pugi un graó ja està en una línia de telèfons molt diferent del seu punt de partida, perquè té funcionalitat en general, eh? Un tindrà més càmeres, la càmera més bona i tal. El 6S està bé, però sí, jo, si em demanés a mi consell...
Per comprar-lo ara és una mica ja desfassat.
És un telèfon iaio, jo sí. No me'n compraria un 6S ara.
Jo tampoc. Okay. Jo un 7 sí que trobo que és una bona opció.
Vale, per tant, els dos estem d'acord que s'ha de comprar un 7.
Per exemple.
Si no arriba més, si es quedi aquí. Vale. Però si ajustet de pasta, doncs per més RAM, per més disc, compra't un 6S i no et compris un 7 xinorris.
També pots tenir en compte el mercat de segona mà, que n'hi ha molt. Perquè abans parlava, no, de comprar-lo, no? Parlava de refurbish o el que
problema,
sigui.
Però refurbish a Amazon.
Clar, algun cop m'ho he mirat i... no hi ha bones expectatives amb això, amb els refurbish d'Amazon.
Anem a dir dues coses. Una, en general, els refurbish d'Apple són molt bones opcions de compra. Sí. I jo he tingut aparells refurbish i de tots els que he tingut he estat supercontent.
De fet, és curiós perquè els refurbish tenen una probabilitat més baixa de fallar.
Perquè són més nous. Perquè s'han canviat les peces...
S'han canviat peces i això què és? Per què passa això? Perquè, clar, quan dic refurbish també em refereixo els models que et donen quan has tingut un problema de substitució. Per què és? Perquè Apple sap que la persona que compra el, o que li canvien el producte és perquè ha tingut ja un problema. Es vol assegurar de que no tornis a tenir un problema.
Per tant, els proven,
els testos de qualitat són una mica superiors. O sigui, curiós, que comprar un, sí, un model refurbish és una opció boníssima i, a més, tens la mateixa garantia que si fos nou.
Correcte. Però Apple...
A Apple, no a Amazon.
Exacte. I amb els iPhone cal dir una altra cosa. Si a mi algú em demana un consell d'on comprar un iPhone, jo li diria que el comprés aquí, a l'Apple Store més propera de casa seva, a poder ser. ¿Vale? Jo tinc un iPhone 6S legal, comprat amb un Apple Store, a Bellevue, que és una ciutat petitona que està al costat de Seattle. ¿Vale? I el primer any em sembla que la cobertura de la garantia dels iPhones és worldwide.
Sí, és internacional,
és un internacional, any. Però el segon any no. El segon any no. Passat el segon any, jo vaig tenir problemes de bateria i vaig decidir pagar el recanvi. ¿Vale? I vaig anar a l'Apple Store del Passeig de Gràcia. Doncs el tio em va dir, no, tu em pagues i jo te'l canvio. Però si és molt possible que no te'l pugui donar ara i que hagis de venir d'aquí 10 o 15 dies i te'l doni aleshores, perquè el telèfon teu és d'Estats Units,
America.
I jo t'haig de donar obligadament un telèfon d'Estats Units. La pura llet és que, com al Passeig de Gràcia, molta gent de tot arreu tenen telèfons a tots els racons del món i els hi quedava un telèfon americà. I és un iPhone 6S igual que el que tinc ara, des de fora, i la funcionalitat i tot és el mateix. Però els números interns d'això estan assignats per països. I això limita, amb certes coses, les garanties o els canvis. Per tant, aneu en compte amb els iPhones que compreu fora. Només iPhones, perquè els iPads i els MacBooks i això crec que no estan sotmesos a aquest problema.
Bueno, jo sempre que he comprat un dispositiu d'aquest tipus, l'he anat a comprar sempre a l'Apple Store o a un distribuïdor autoritzat. No, bàsicament perquè el servei postventa que tens després, quan tens el problema, no es paga amb
la diferència
cost
que diferencial.
Llavors jo trobo que és... De fet, amb el MacBook aquest de la meva germana, imagina't, vam tornar perquè no li agradava el color. I ens el va canviar. Obert ja, a l'Apple Store.
A l'Apple Store, reunido.
Només per fer el canvi de color. I diu, i si en un moment donat... el vam canviar per això, per tenir més disc dur, perquè al final el va obrir tot el rotllo, però vam dir, hosti, pues, si es pot fer l'esforç, doncs comprem un que tingui un disc dur més.
Yeah.
I el tio ens va dir, si quan tinguis el model nou, volguessis canviar el color, pots tornar a venir.
Ah, molt bé.
O sigui, encara, és un servei postventa que, bueno, que l'has de pagar.
Vale. Per tant, a la resposta de si comprar-ho refurbish, sí, però a Amazon no, millor refurbish a l'Apple Store d'aquí. I després deia a l'últim, que era el tema de l'AliExpress, que de totes les opcions que es va dir o d'on podia comprar un telèfon, és absolutament la menys recomanable.
Jo no faré cap comentari sobre això.
Però des del punt de vista de la garantia, tant és a Amazon com a AliExpress. És molt millor que el compris a l'Apple, però que la compris a l'Apple, a un distribuïdor autoritzat, però del teu lloc, on visquis.
Exacte.
Ni tan sols a un Apple Store oficial d'un altre país, ¿vale? Perquè després pots tenir aquest tipus de problemes.
Clar, Amazon representa que t'ha donat 2 anys de garantia, també.
Sí.
Però clar, però, quan tens el problema...
Però qui t'està donant el servei postventa? Apple o Amazon?
Amazon,
perquè a mi, si em poses els dos serveis postventa i jo no tinc cap queixa d'Amazon, que m'ho canvien tot, les escalçotets,
sí.
Vull dir que si no m'agrada no me'ls canvien, però reconec que el servei de... O sigui, una part important dels diners que paguem de més per tenir productes d'Apple és un servei postventa que la competència, doncs, malauradament, no té. I és per aquí em val la cosa. Doncs, senyor Lluís Villamil, esperem que hàgim respost correctament a les teves preguntes. I extenent una mica més les respostes, ens estem trobant iPhone 6, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone no sé quantos, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, MacBook... tu volies un comentari respecte a una mica la incoherència de línies actuals dels diferents productes, o sigui, les línies de producte tenen com de massa gamma, no? Masses
trobo
models,
que sí,
no?
Sí, i una cosa interessant és que precisament quan Apple s'estava a punt d'enfonsar I l'Steve Jobs va tornar...
Va fer una neteja, el tio.
Va fer una neteja, doncs el primer que va fer es va carregar tots els models que hi havia de Macs que ho he estat mirant i n'hi havien com uns 50. I el que va fer, doncs, que...
Semblaven Lenovos.
Exacte, s'ho va carregar tot. Sí. I doncs va diversificar molt menys. I sí que trobo que ara hi ha una línia molt gran, això no, Apple no ho havia tingut mai, una línia tan gran d'iPhones que no sé si això ho fan.
Jo crec que respon a necessitats de cobertura de diferents mercats.
Suposo que deu ser per això, perquè a Apple no li ha anat tan bé com ella pensava en els països emergents com Índia i Xina amb els iPhones nous. I de fet, deien que l'SE era una resposta a aquests mercats. Suposo que ho han fet per això.
Va, doncs ara sí que acabem el tema. Déu-n'hi-do, que has donat per molt més del que jo m'imaginava. Hi ha diversos temes i m'estic donant compte, Magba, que no som tu i jo el Marc Alié i jo em vaig intentar-lo controlar, però Déu-n'hi-do tu i jo la carrera que portem i no ens donarà temps de parlar de tot, ¿vale? Però hi ha un tema que jo crec que és molt important, tècnic, que vam esmentar l'altre dia i que no vam acabar d'explicar bé perquè la diguéssim al matís i l'explicació la vam fer però fora de micro.
Sí.
Que jo crec que és el moment.
Bueno, i que tampoc m'ho havia preparat perquè és una cosa que hi ha poca informació.
Però jo vaig dir una cosa incorrecta. Si vaig parlar d'un tema sense explicar quin element el produeix, quin element el permet, ¿vale? I ho explicarem ara. Parlàvem de File Vault, ¿vale? El File Vault és aquest sistema, aquesta, no sé com dir-ho,
és una característica o un...
Però en el fons és una característica, és per software, ¿vale?
Sí, o sigui, és una capa de software.
És una capa de software que tenen el que té macOS, que permet xifrar, te'n vaig estar dient tota l'estona encriptar, i encriptar
xifrar, sí.
És posar una cosa dins d'una cripta, ¿vale? tipus mòmia,
sí, xifra,
no xifrar,
sí.
Eh? Permet xifrar el disc dur del teu Mac, de tal forma que no es pot desxifrar si no utilitzes la paraula que vas fer servir per xifrar-ho, que pot ser o no la d'accés al Mac.
I des de fa poc amb la ID d'Apple també.
I des de fa poc la ID d'Apple.
Vam dir, o sigui, vam parlar de l'APFS, no? El nou sistema d'arxius que es va implementar, em sembla, l'any passat, i amb el 10.2, que va ser molt curiós, perquè amb el 10.2 d'iOS es va fer la conversió amb l'actualització sola al dispositiu.
Sí, això, i fins i tot amb les betes, que jo estava patint, perquè jo estava treballant amb betes, i penso, hòstia, com la caguin, i estic reconvertint el sistema d'arxius, que és la part més delicada del sistema, o una de les parts més delicades del sistema operatiu.
Sí. I la veritat, molt bé.
I del MacBook de treball, de feina, doncs, però no, aquesta conversió a APFS a mi em va resultar estable des del primer moment, no m'ha donat problemes.
Totalment transparent.
De fet, el que sí que dona problemes és la convivència d'APFS amb el model HTF anterior, no? Era
HFS
anterior, plus. Sí, plus. Perquè m'he trobat que ara el disc dur extern que rep les còpies de seguretat del meu MacBook em dona errors i deixa com carpetes amb...
Lost and found.
Sí.
Però això no és culpa d'això.
Això és que
se t'està cascant el disc dur.
Els discos... Jo estic fent servir una cosa que no s'hauria de fer servir mai, que és un disc SSD per còpies de seguretat.
No.
Incrementals. Que és una punyalada trapera en l'estómago del disco duro. Perquè els discos durs que tenen moltes lectures i moltes escriptures constants...
Els SSD no ho suporten bé, això.
És a dir, el torrent abans, i aquestes coses. Exacte, sí. I clar, no és torrent, perquè és time machine, però a la postre és el mateix.
Sí.
I no hauria de fer servir un SSD. Però com soc tan pijo de Barcelona, jo diria, em sobra la pasta i me compro un SSD per fer còpies de seguretat, que està mal fet i això s'ha de canviar tard o d'hora.
Doncs en relació que vam dir això de l'APFS... El nou sistema d'arxius suporta xifrat natiu, ¿vale? Això és el que vam dir.
Què
vol dir això, xifrat natiu? Vol dir que suporta, no vol dir que estiguin xifrats els vostres discos. Vol dir que suporta. I només si teniu un xip T2.
És a dir, una peça de hardware que xifra i desxifra, és a dir, que permet el xifrat i desxifrat amb una velocitat que si no seria tolerable. Exactament. Amb aquest tipus de xifrat especial que provoca...
Bueno, exacte, llavors tots els ordinadors que no siguin en aquest moment l'iMac Pro és l'únic que el porta,
el darrer ordinador d'Apple, l'iMac Pro que van treure fa 20 dies,
sí. Que això doncs s'anirà extrapolant, suposo, en els altres models de consum en el futur. El file vault encara és necessari, si es vol xifrar. Sí.
De fet, el file vault continua, continuen els ordinadors antics, i no sé si els nous a l'iMac Pro té file vault també.
O... No és compatible file vault amb l'encriptació de
PC, sentit,
o una no cosa sigui, o l'altra.
Té sentit. I en principi l'encriptació via, diguéssim, nativa via chip T2 hauria de ser més profunda, més, diguéssim...
A nivell de hardware, no és una capa
sí,
de software.
Sí, una encriptació més segura, un xifrat més segur, i a sobre, amb una velocitat molt més ràpida per xifrar i per desxifrar.
Exacte.
Que
allibera el processador.
Clar, que FileVault al final necessita enviar les coses al processador perquè apliqui el xifrat o desxifrat i les torni a treure.
I una cosa interessant que hi ha sobre el T2, que aquí veiem que s'està fent un esforç amb el tema de la privacitat, és que el disc dur, mentre l'ordinador està corrent, està desxifrat. En el moment que s'apaga, queda xifrat totalment. I a més és molt curiós perquè si tu extreus aquell disc dur de l'ordinador, estarà xifrat i a més està vinculat al hardware d'aquell ordinador.
Ah.
Està vinculat o sigui en aquell chip en
codi,
concret.
El codi del chip d'aquell ordinador forma part de l'algoritme de xifrat.
Exacte.
Ok.
Sí, clar. Sí.
Ah, molt interessant això.
Sí, és curiós.
Sí, molt curiós, però com treguis el disc i algú et cremi l'ordinador...
Mala suerte.
O Apple té una porta per darrere que pot intentar, malgrat que tu deixis de posar la teva Apple ID o el que sigui, però diguéssim emular el hardware d'un ordinador inexistent...
Bueno, sí, de fet, amb aquest tema no sé com ha sigut, però amb l'APF, amb el File Vault, quan tu l'actives, hi ha una pantalleta que t'ha demanat, vols que Apple et guardi una clau mestra, t'ho demana.
Ja.
Llavors li pots dir, o sí o no.
O me fio d'Apple o no me
fio. Però això només és amb el file vault, amb això que dius tu, de si t'extreuen el disc dur, no ho sé, la veritat, com seria.
Doncs gràcies per donar-nos les explicacions tècniques, i ara sí, avui sí que ho hem explicat correctament, com funciona APFS, que és un sistema d'arxius, no té res a veure amb el xifrat, vale? El file vault, que és el sistema clàssic de xifrat per software, és una utilitat de xifrat, és un xifrat, diguéssim, a nivell de programari, que el processador la CPU de l'ordinador s'ha d'encarregar de xifrar i de xifrar contínuament, i aquest nou sistema que és natiu i que fa el xifrat i de xifrat el fa un xip que no és a la CPU, que es diu T2 i que només ve de moment amb el nou iMac Pro.
Exacte.
Vale. Vale, teníem aquí dues coses més, una me la saltaré, o diguéssim faré una breu esment i vosaltres mateixos, si teniu ganes, us convertiu en el meu club de fans de Telegram i deixeu una mica el Mac va de banda perquè estic gelós. Volia parlar de còpies de seguretat i volia parlar de com faig jo les còpies de seguretat, que en certa manera no està actualitzat però està explicat a Mossega la Poma, si hi ha una guia de com fer còpies de seguretat que em vaig currar fa uns anys i que continuo seguint fent servir el mateix sistema. Jo tinc tres orígens de dades que se'n van al núvol, ¿vale? El disc dur de l'ordinador, del MacBook, la targeta aquesta que és Transcend, que és aquesta targeta que serveix per cobrir la ranura SD, vale? I que la pots convertir en un disc, que és el que jo he fet, més un disc dur extern, que és un disc dur de, em sembla que són de 5 teres o 4 teres, que es connecta al port USB 3 del meu super guai Asus router.
Sí, que sembla un alien.
Sembla un alien, sí. Té 4 dits i alguna extremitat més oculta. Que només si toques un botonet et surt. I tot agustir. Bueno, doncs, allà dintre també hi ha contingut. I el contingut de tot això m'ha xambrat i de forma, diguéssim, incremental, es puja el doctor de mà, ho tenia per aquí, no ho tenia per aquí sota. O no,
Amazon Cloud, no?
En aquest cas és a Amazon Drive.
Ah, Amazon Drive.
Vale. Però el sistema de Arc, que és un client per Mac i també crec que està per Windows, vale? Permet que tu es seleccionis els orígens de tot allò que tu vols fer i que ho pugis a diferents tipus de cloud. A quins tipus de cloud? Doncs a la friolera de Amazon Drive, a Amazon Web Services, que és la part diguéssim professional d'Amazon, tant a S3, que és l'amagatzematge, diguéssim, de més disponibilitat o de més redundància, però una miqueta més car, i Glacier, que és el més econòmic, 10 vegades més barat que S3.
Per què?
perquè la recuperació és més lenta, hi ha un temps, o sigui, no, diguéssim que no, està, no és hot, és, una cosa és hot storage i l'altra és cold storage. Glacier, per això es diu Glacier, és cold storage. Vale, Backblaze, Dropbox, Google Drive, Google Cloud Storage, OneDrive de Microsoft, Wasabi, qualsevol servei que et donguis emmagatzematge en cloud i que sigui compatible amb S3 d'Amazon, que és la majoria, per no dir el 100%, qualsevol sistema que sigui via Security FTP, o sigui un FTP securitzat, o qualsevol carpeta que puguis tenir al disc dur d'un disc NAS, d'un NAS, d'un sistema NAS.
D'un NAS, bueno, local, clar.
Local, sí, però pots fer servir aquest client per enviar-t'ho al NAS. Que el NAS ja tindrà un software, suposo, de backup, però aquest client és molt fiable. Jo el faig servir fa molts anys, està amb la versió 5.11, i estic enamorat d'Arc. És super transparent. El log, perquè qui es mira els logs de backup? Ningú. El Menda. I aquest sistema té una anàlisi de log que només et presenta els errors més importants. ¿Vale? Els que són, diguéssim, que no ha funcionat. Ah, això no ho diràs? No? ¿Vale? Bueno, no vull entrar més en detall, però si algú té preguntes que m'ho digui, i si hem de fer un monogràfic, còpies de seguretat, doncs el fem. Oi, però jo tenia ganes de que diguessis aquest punt. Espera, que ara m'estan trucant per telèfon. Jo tenia ganes que comentessis aquest punt.
Bueno, de coses que m'emprenyen, en tinc moltes més, però no me les he preparat.
Guarda-te-les per un programa que serà un altre monogràfic, quan el Toni estaria posant malalt al Marc, esperem que això no passi. De fet, és un tio robust i és raro que es posi malalt. Un dia que no torni a venir ell, tornes a venir aquí a l'estudi 3 i fem aquelles coses que més li molesten al MacBa d'Apple.
Que no són poques.
Vale, doncs si us sembla, anem a les propostes i anem tancant el programa.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, avui poques propostes i dues que venen de la mateixa persona. Una és en Carlos Martínez, la persona és en Carlos Martínez, una proposta és de videorobots i ens ha passat un espectacular vídeo de la fabricació i muntatge del Porsche 911. És molt guapo, i sobretot si us passarem l'enllaç a YouTube de la fabricació d'aquest esportiu, fixeu-vos en el funcionament dels robots, és bestial. I el mateix Carlos, que ells treballen en temes de coses de cases i tal, ens porta un tema de domòtica que ens ha semblat molt interessant. Ens ha parlat de la Casa Simón, que és una casa catalana que feien aleshores en dos...
No era aquell joc de...
No, allò no, era altra cosa. Doncs hi ha mecanismes Simón que permeten domotitzar la casa sobre un cablejat ja existent. És a dir, aquests mecanismes tenen una part de control electrònic que fa que puguis controlar la il·luminació i altres coses des del mòbil, la típica, diguéssim, el típic funcionament domòtic. Converteix una casa intel·ligent i això es fa gràcies a una sèrie de dispositius de la Casa Simón, que és la sèrie 100. Us posarem l'enllaç també a Simón sèrie 100 per diguéssim, transformar de forma, entre cometes, bastant més senzilla.
Sense fer forat i tot.
Exacte,
això,
sobre el cablejat que ja està existent, no has de recablejar ni fer res més. I tens alguna proposta tu?
No. He estat d'exàmens i
he estat de feina i també. Doncs xatos, una abraçada al Marc perquè recuperi aviat, perquè tingui ànimos i salut per fer la postproducció d'aquest àudio, d'aquest programa que no està postproduït. Avui ho hem fet a la vieja usanza, tant pel que fa a format i pel que fa a contingut, perquè ens hem centrat molt en temes de... Miquel Àngel, moltes gràcies.
De res.
Ens retrobem la setmana
fins al següent. Adéu.